L'art d'educar, amb Isabel Gaià, Rosa Gairal i Dolors Sallés.
Un programa mensual en el que trobareu reflexions, orientacions i opinions diverses sobre temes d'educació.
No us el perdeu!
Bon dia i benvinguts en aquest primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. En aquesta temporada esperem que ens continueu acompanyant com heu fet fins ara.
Els centres educatius també han començat un nou curs i s'han hagut d'anar adaptant a les retallades que s'han trobat. Bé, algunes potser ja estaven anunciades i d'altres potser els he vingut de nou.
Sembla que quan parlem d'educació tothom està d'acord en què és la base del nostre futur i, per tant, s'ha de poder donar una educació de qualitat, cosa que potser no tenen tan clar els nostres polítics.
Diem això per aquestes retallades que ha sofert l'educació i que ha fet plantejar canvis en els centres educatius. Del que han representat aquestes retallades pels centres educatius de la comarca, en parlarem avui en alguns caps d'estudis, ja que són ells qui els hi ha tocat reorganitzar els equips docents i, a més, coneixent molt de prop la realitat dels centres.
Abans, però, com sempre, la Isabel ens farà una introducció sobre aquest tema.
Hola, bon dia. Quan parlem d'educació i d'ensenyament, sempre ens omplim la boca, no? I ens ressaltem que és molt important, l'educació és importantíssima. Però aquesta importància va més enllà de la formació integral que volem pels nostres infants, no? Volem tot el millor per ells com a persones, perquè de la qualitat d'aquesta educació et dependrà la possibilitat de millora i l'evolució de la nostra societat. Ho volem per ells, però ho volem també per la nostra societat, per un futur. Llavors diem que l'educació és la base del nostre futur, és un comentari freqüent, que de fet és molt bonic, no? És una expressió de desig, és un desig que tenim tots de felicitat, de millora i de progrés, i aquest desig ens inclou a tots. Amb una bona educació, amb una bona formació, afegim, els infants adquiriran coneixements, aprendran a pensar, a ser responsables, a tenir criteri propi, a treballar en equip, a prendre decisions i a desenvolupar els valors positius de la nostra societat. Això és el que tots volem. Conseqüentment, nosaltres, els adults, aspirem, els adults, no només amb ells, aspirem a assolir aquests objectius tant pels alumnes com per nosaltres mateixos i per la societat. I nosaltres quan diem això ho creiem sincerament tots, i ho expressem obertament, però moltes vegades, i d'una manera quasi conscient, perquè és normal, som humans, no? Quan l'infant comença la seva vida escolar, ens sentim com alleuxats, no? Deleguem o potser no deleguem, alguns sí, però potser la majoria no. Ens relaxem de la nostra responsabilitat i ens diem, ara l'escola posarà la tècnica i la professionalitat perquè aquest somni sigui realitat, no? I això ens dona un... És veritat, no? És que és el que volem tots, no? Però, clar, un proverbi africà, ja molt antic, diu que per educar bé un infant cal la tribu sencera. Llavors, que en el nostre cas, la tribu, és una tribu, som una tribu molt diferent, més evolucionada, però som una tribu, no? Amb el sentit positiu, no amb el negatiu a vegades de tancament, però amb el sentit positiu d'interconnexió, som una tribu, no? La formaríem, aquesta tribu, tots i cada un dels membres del nostre país. I de la capacitat educativa d'aquesta tribu, de tota la tribu, en dependria i en depèn la felicitat i la millora de tots nosaltres, no? I sabem que les tribus s'organitzaven i s'organitzen i actualment tenen les seves institucions educatives. Nosaltres, per exemple, a Catalunya, tenim la família, l'escola, els departaments d'educació del govern, les associacions culturals, socials o de lleure de la societat civil. Però una tribu, a més d'organitzar-se, ha d'estar sempre alerta, això ens sona molt a les pel·lícules, no? Però és una imatge molt gràfica. La tribu ha d'estar alerta per defensar les seves conquestes, el que ja ha aconseguit, i per detectar les mancances o les falles. A casa nostra hem parlat força els últims anys, en una època sobretot, que es parlava de les mancances del nostre sistema educatiu, però sense arribar mai a plantejar-nos un debat seriós. Jo recordo que va haver una època que hi havia programes a Catalunya Ràdio, la gent en parlava amb els debats, sortien articles als diaris, no? I això ho recordo, però ara tot això ha baixat molt ja fa temps. I llavors no s'ha arribat mai a aprofundir. Conseqüentment, les falles que podem tenir com a tribu, com a tots plegats, com a tota la nostra societat i el nostre país, no han estat ben detectades, perquè, clar, no hem parlat tots junts. Potser hem parlat cada un, cada sector, però tots junts no hem parlat mai, per a poder remuntar aquestes falles, per acabar-ho d'adobar, arribar a la crisi. I les escoles estan patint les retallades econòmiques del Departament d'Educació, que minven considerablement els recursos humans i materials dels centres educatius. Com a tribu i com a país, ens toca defensar l'escola pública. Caldria debatre, per això seria bo que haguéssim debatut, no?, l'abast d'aquestes retallades, analitzar quins recursos cal preservar a tot preu i de quins podríem prescindir temporalment. Però, a més de prendre consciència de l'abast d'aquestes retallades, cal, a més de ser conscients que les diferents institucions, totes, baixin a la una per reclamar aquesta salvaguarda i la qualitat de la nostra escola. Els recursos de les escoles són imprescindibles per a la qualitat de l'educació, sobretot alguns, hi ha alguns que són bàsics. I ara cal lluitar per ells. Hem d'organitzar-nos i hem de reclamar-lo amb persistència. Però també és imprescindible la implicació de tothom en l'educació, no només en aquest moment. És per aquest motiu que no fora bo oblidar que tenim un debat pendent sobre les mancances educatives del nostre sistema educatiu. Unes mancances que ens impliquen a tots, i que si s'hagués plantejat ja abans com una revisió col·lectiva, potser ara disposarien de més força i d'una visió molt més aguda per aturar les retallades. Això és una visió de que no està centrada només en les retallades, però jo crec que és bo de fer-la, perquè en el moment de lluita, que tots lluitem, i ho hem de fer, però ens oblidem a vegades de coses que són bàsiques. I jo crec que aquest debat, això personalment, quan va començar, vaig pensar, oh, que bé, no? I es va aturar, jo he trobat a faltar que es continués, i penso que l'hem trobat a faltar tots.
Molt bé, Isabel. Doncs després d'aquesta introducció entrarem una mica ja en el debat amb les persones que avui ens acompanyen, que són la Montse Mateus, que és cap d'estudis de formació professional a l'Institut Priorat, aquí a Falset, l'Isabel Pallejà, que també és cap d'estudis de l'Institut, el Joan Lluís Barceló, que és cap d'estudis a l'Escola Antoni Vilanova, i la Càndia Sabater, que és cap d'estudis de la Serra Clar, una de les zones que hi ha aquí a la comarca. Com que són situacions diferents, segurament, perquè doncs, hi ha secundària, primària, centre gran i la SER, que l'organització també és diferent, doncs entre tots mirarem una mica com han pogut afectar aquestes retallades que tant s'han anunciat pels mitjans de comunicació, que si bé doncs, són unes retallades així a nivell general, no sabem massa com han incidit en els centres de la comarca. Llavors, per això, a veure si amb vosaltres podem saber una mica quina ha sigut la repercussió, no? Com que aquestes retallades han sigut a diferents nivells, tant pots fer a nivell de professorat com de dotació econòmica, com de la qüestió de... Ah, no em surt la paraula.
La ràtio de nens.
De la ràtio de nens i això, doncs... Bueno, parlem una mica de tot. Quins són, potser, quina és la incidència més gran que ha tingut tots aquests aspectes. No sé, qui vol començar? Voleu començar algú de vosaltres? Més que res, de dir, aquí, en el nostre centre, les retallades més que ens han afectat més ha sigut la del professorat, o doncs la qüestió també dels substituts, no sé.
Bueno,
qui vol començar?
Començo jo mateix. Bueno, a nivell de l'institut, jo voldria dir que potser tenim cert avantatge respecte a altres instituts més grans, perquè en el nostre institut sempre ens movem en un nombre de professors que varia entre els 40 i 45. Aleshores, el fet que ens hagin augmentat una hora a cada professor, una hora més de lectiva, això ha fet que hagi suposat a nivell d'ESO i d'ABAT dos professors menys aquest curs respecte del curs passat. Dos professors menys. De totes maneres, tot i haver-hi dos professors menys, respecte a les ràtios de les aules, jo penso que això no ens ha afectat gaire. Sempre tenim unes ràtios que estan, pensem que prou bé comparades doncs, a la millor amb altres instituts, no? Sempre estem en ràtios de 24, 25, 26 alumnes per aula, i això penso que encara es pot suportar. I si en alguna classe aquest any tenim una ràtio una mica més alta, és per una qüestió de decisió pròpia, no? Perquè potser hem fet o hem prioritzat tenir grups més petits i aleshores, clar, l'altre grup doncs, augmenta una mica, no? Però això és una qüestió d'organització i de decisió pròpia de l'equip directiu i del claustre. Si a segon han decidit que hi havia d'haver un grup de 10 alumnes, per exemple, doncs després, clar, els altres dos grups que queden potser tenen una ratxa una mica més gran, però això no és per la qüestió ni el problema de la retallada. És evident que si tinguéssim dos professors més, doncs podríem a la millor desdoblar més hores o fer un altre tipus d'organització, però jo penso que el fet de la reducció de dos professors no ha influït molt en l'organització ni en les ràtios dels alumnes. Per suposat, els professors han sofert les retallades de, doncs, bueno, de sou o de... Que, com tots els funcionaris, no? Que no agrada a ningú, però també penso que bueno, són professionals que treballem, no treballem amb objectes, treballem amb nens, i que per tant les nostres reivindicacions penso que no les han de pagar els nostres alumnes. I jo crec, des del meu punt de vista, que els alumnes nostres, del nostre centre, penso que no se n'han vist perjudicats, que potser en un centre gran la perspectiva és una altra, no? Però penso que des del nostre centre sí. Accions reivindicatives que s'han pogut fer, doncs potser algun departament s'ha plantejat no fer alguna sortida que algun altre any sí que havíem fet, però a trets generals jo penso que les retallades en el nostre centre no han tingut repercussions massa importants, a formació professional...
A formació professional primer ens havien tret dos professors, després de queixar-nos molt ens van treure un, i com que una de les matrícules d'un cicle havia disminuït, doncs hem pogut, vull dir que ens hem pogut organitzar bé igual. Per exemple, la matrícula dels alumnes de grau superior ara han de pagar una matrícula d'uns quasi 400 euros. Això doncs, pot ser que algú que estava treballant i feia, per exemple, doncs, dues assignatures o, doncs clar, s'ho plantegi, perquè clar, són 400 euros. La consellera va dir que era el que costava el cost del mòbil, de mantindre un mòbil tot l'any, potser sí que té raó, però jo crec que, bueno, que això pot ser...
Perquè doncs, aquests 400 euros són tant si fan totes les assignatures com si només en fan dues.
A veure, hi ha com una petita fórmula, no? Però bueno, el cost de la matrícula... Els que han fet segon han pagat la meitat, però bueno, la intenció és de que paguin matrícula. I aleshores això pot ser que algú doncs, que s'apuntaria doncs, no es pugui apuntar. Clar. Tot i això, hem de dir que la matrícula del grau superior ens ha augmentat i que ve gent de fora, que s'ha de quedar aquí a Falset, vull dir que la gent adulta, molta gent de majors de 25 anys, s'estan a l'atur, volen canviar de professió, s'han de formar i aprofiten doncs, aquests graus superiors que, la veritat, tenen una sortida professional molt clara. I la inserció laboral dels cicles és força...
I a nivell de primària?
A l'escola Antoni Vilanova, doncs... Tenim una jornada de 30 hores pels nens, és a dir, fem la sisena hora encara, i gràcies a això hem deixat, o sigui, no hem perdut un mestre i mig que haguéssim perdut de més. N'hem perdut un i mig, n'haguéssim perdut tres. Ens haguéssim quedat amb 25, érem això, érem 28. I això, tot i tenir una hora més lectiva a l'horari, influeix en una certa precarietat pel tema de les substitucions, és a dir... Tenim unes franges horàries en què no serà fàcil, si arriben les baixes de l'època de la grip, o ja sabem que el curs és molt llarg i hi ha moltes incidències, no sabem si podrem resoldre totes les situacions. De moment, hem començat el curs, l'hem començat bé, però tenim aquesta sensació de precarietat i de cert patiment. La gent pateix per no trobar-se bé, no poder venir a la feina i totes les dificultats que això comportaria per a l'escola. Sobre la ràtio, no ens ha afectat per gens, i crec que a la comarca és difícil que això ens afecti. I sobre els diners, doncs, sí, hem tingut uns ajornaments d'aquests pagaments i s'han anat reduint els diners que arriben al centre, han anat reduint-se durant els darrers anys, no només aquest any, sinó l'any anterior, ja també va passar això. I hem perdut també el monitoratge al migdia, aquell monitoratge que teníem pel fet de fer la sisena hora i els nens d'educació infantil estaven això amb servei de monitoratge, mentre els de primària feien aquesta sisena hora, això ja no ho paga el departament, i hem perdut hores de coordinació. Tenim ara dins de l'horari unes hores més lectives que han anat a compte de les que teníem per coordinar-nos. Així, a grans trets, és una mica... També podríem afegir el sistema en què s'han cobert algunes places, que eren jornades senceres, i el departament les ha cobert a 0,80. És a dir, que una part de l'horari que el mestre era a l'escola ara no hi és, que inclou coordinacions, inclou esbarjos. Els esbarjos, doncs, tots sabem que sempre hi ha tots els mestres en aquestes hores, doncs, en el cas d'aquestes reduccions, això deixa de ser així. I una mica seria això així a grans trets.
I llavors la qüestió dels monitors del migdia, s'han anat a fer càrrec els pares, doncs?
Esclar, tot el que el departament no paga, si es vol tenir, és una mica això. Són els pares, les famílies, qui se n'han de fer càrrec d'aquests. Perquè, esclar, la despesa hi és igualment.
Uh-huh. I a l'ESER?
Bé, a la nostra ESER, enguany, doncs, hi ha hagut la reducció d'un mestre, perquè, com que nosaltres també fem l'hora sisena, ens haguéssim retallat més. Però al fer l'hora sisena, doncs, hem tingut reducció d'un mestre. Clar, sembla que un mestre no sigui res, però a les nostres escoles representa molt, no? Perquè ara anem molt justos, això fa que nosaltres no puguem fer desdoblaments. Fins ara, doncs, podíem tindre, ser, per exemple, els dos tutors més un mestre especialista i fer desdoblaments de grups, però ara passa que no, que la major part del dia, doncs, estem, doncs, els mestres tutores soles, i bé, i la feinada és de tots quan algú ha de marxar en una reunió o algú té un assumpte propi forçat de marxar a l'escola, perquè llavors has de recórrer a que sigui un mestre d'una altra escola que hagi de marxar per a vindre a cobrir la teva escola, no? Llavors aquí hi ha el problema del factor distància. No és el mateix que un mestre vagi a substituir o en una classe del costat perquè el mestre no hi sigui dins d'un mateix centre que bé, surt d'una aula entre l'altra, que aquí si l'has de fer vindre des d'una altra escola hi ha tot el quilometratge, llavors clar, ha de vindre o tot un dematí o ha de vindre tot una tarda, llavors va malament l'escola de la que ha de marxar i l'escola a la que va, perquè ja per molt que deixis feina preparada ja no és el mateix tampoc que ve el mestre. I llavors, doncs, bueno, per cobrir les baixes doncs, també hi haurà problemes, perquè com que ara ensenyament no cobriran baixes fins a partir de l'11 dia, representa que t'has d'estar 10 dies fent arreglos d'aquesta manera, no? I llavors, per exemple, ens hem trobat ja amb el poc temps que portem de curs, estar convocats amb reunions i no poder anar pues perquè no hi ha suficient gent a l'escola, perquè, clar, exemple, has de marxar l'equip directiu, són tres persones. Tres persones disponibles per anar a substituir cada un no hi són, algú s'ha de quedar, ja no hi pots anar. Clar, això és... Sí. Temps enrere, ja fa uns quants cursos, ja ens van eliminar la mestra d'educació especial, doncs ara, a més, un altre mestre, no? I nosaltres encara hem tingut un altre problema afegit, és que amb la retallada ens feia falta un tutor i hem passat que un especialista ha de ser tutor d'una altra escola. I llavors, clar, són hores que perds d'especialista les altres escoles que formem la zona. I només poden vindre justet el temps d'impartir la seva àrea, les hores mínimes que marca el currículum i prou, i no podíem ja disposar doncs, de més reforç ni res. Però ja estem, no sé, contínuament doncs, tots, perquè nosaltres tenim la complexitat de tindre tots els cursos junts a l'aula, no? Són quatre cursos o cinc, tots junts, i bueno, pues, fins ara anava molt bé disposar del mestre especialista que mentre venia desdoblava cicle mitjà, cicle superior, infantil, cicle inicial. Ara no, ara estem contínuament en tots els cursos junts.
Clar, aquest tema de les substitucions que ells han comentat, jo suposo que a nivell de secundària potser és una mica diferent, perquè nosaltres tenim potser més hores de permanència al centre sense classes.
O sigui,
clar, nosaltres també ens han augmentat les hores de permanència al centre, ens han augmentat les hores lectives, però també ens han augmentat les no lectives. Aleshores, tenim, cada un de nosaltres, tenim 9 sessions disponibles sense fer classe al centre. cada un de nosaltres. Clar que el qui és cap de departament doncs, té una reducció, o el qui és tutor té una reducció, o els diferents coordinadors que hi pot haver, no? Però sempre ja tenim professors de guàrdia que ens queden. I clar, si cada hora tenim dos o tres professors de guàrdia,
els crios no et queden desatesos.
No et queden mai desatesos. Però no et queden mai desatesos.
Jo el problema el veig per l'especialitat. Perquè, per exemple, la formació professional, que hi ha professors molt especialistes, per exemple, sanitat, no? Pues, si falta la persona que fa sanitat, doncs aquelles hores jo no li puc donar encara que vulgui, perquè és que no tinc la formació per donar-les, no? Llavors, dues setmanes sense un professor són moltes hores de classe que tu els hi pots fer exercicis, pots anar allà, pots muntar una altra activitat, però aquelles classes són molt, dues setmanes, vull dir, diuen 10 dies, però és que són dues setmanes senceres. Igual que deu passar si falta el professor d'anglès a primària o a secundària. Vull dir, clar, la guàrdia la pots fer, però una cosa és la guàrdia,
guàrdia.
I una altra és el contingut.
Encara que el professor que falti deixi, que nosaltres sí, ja el tenim establert, sí, bueno, deixi una feina per fer, clar, no és el mateix que la vagi a fer, si és una feina de matemàtiques, la vagi a fer un professor de llengua catalana.
Exacte,
no? I és diferent. De totes maneres, el que ja preveiem aquest any és que si hi ha dos o tres professors de guàrdia, doncs que el professor de guàrdia més adient vagi a fer la guàrdia, diguem-ne, una mica que sigui una mica més afí a la seva matèria, no? Si dels tres professors de guàrdia n'hi ha un de ciències i dos de lletres i el que falta és de ciències, clar, doncs hi anirà el de ciències. Però bueno, no deixa de ser un professor de guàrdia, clar.
No, el que està clar és que amb bona voluntat les coses es van arreglant, però
és que el que deia l'Isabel,
arriba un moment que no n'hi ha prou amb la bona voluntat. Perquè, clar, és el que deies, no? Que dos o tres dies que una persona et falti perquè té una baixa, doncs la pot suplir com sigui, però tants dies és un desgavell per un centre.
Sí.
Això penso que és de les coses que potser és més greu, no?, en tot el tema de les retallades, perquè mira, econòmicament pots fer de més i de menys, però a nivell de personal és una
cosa... I 15 dies que després se poden fins i tot allargar més, perquè segons els dies que hi ha nomenaments, si els 15 el que fa 15 és dimarts i no hi ha nomenaments fins dijous, doncs a la millor fins dijous no hi haurà el nomenament.
Jo crec que això al final ho tindran que arreglar, perquè això serà un caos.
Sí.
Clar, la gent ja intenta anar a treballar, però bé, pots trencar la cama, pots agafar una grip i dir...
Perquè a nivell de pares se'ls hi ha donat informació de la situació que estan als centres a partir de les retallades?
Particularment de forma, diguem-ne, sistemàtica i concreta, nosaltres no...
O les AMPAs se n'han preocupat de preguntar i veure...
Bueno, quan fem consells escolars se'n parla, però tampoc, diguem-ne, una informació concreta... No,
com a AMPA no l'han demanat, no. Com a associació de...
No.
Els nostres, com que són adults, reunió de pares, no en fem.
Mm-hmm.
Però, de moment, clar, no ens hem trobat. Però
clar, de fet, això, les reunions de pares tampoc no s'han fet encara, no s'han començat.
Mm-hmm.
Potser quan se comencen les reunions de pares, ells preguntaran alguna cosa, no?
És que jo penso que hi ha coses que també es vota ni el recolzament dels pares, i per tenir el recolzament dels pares han de saber la situació com està, no?, la situació real.
A l'escola Antoni Vilanova, les reunions de pares, s'ha esmentat aquest precarietat que ara explicàvem del tema de les substitucions, i també s'han anat fent això, actes reivindicatius o de protesta per les retallades. Van penjar el curs passat un cartell on deia que demanàvem una escola pública de qualitat, i alguns pares van venir a manifestar-se a la plaça del davant de l'escola, i durant el curs vam acordar això, vestir la samarreta groga, aquest el color de la protesta, de les retallades, durant tots els dimecres del curs, cosa que mantindrem fins a que iniciï la campanya electoral. Llavors acabarem aquesta protesta i decidirem més endavant de fer-ne de noves.
I en quant als menjadors escolars, s'han ressentit o no? Això de la fiambrera que deien, del microones i els 3 euros i tota aquella història que va sortir al diari.
És que majoritàriament els nostres alumnes són
grans.
No, com que són d'altres municipis, tenen el dinar
subvencionat.
Tenen el dinar.
No hi ha hagut retallada.
Sí.
No hi ha hagut retallada amb els que...
Que nosaltres sapiguem, no. De fet, el menjador qui ho gestiona és l'AMPA. Aleshores, no sé com van... diguem-ne, en qüestió de pagaments, si van al dia, si els hi paga el departament al dia o no, però no em sentim
res. Si no han dit res, que no,
jo crec que no.
I a nivells de... I a nivell de i a vosaltres, a l'Antoni Vilanova?
A l'Antoni Vilanova hi ha les beques de menjador, que se'n demanen més, de, més que se'n demanaven, i també les beques del Consell, en el material...
I s'han donat...
Escolar, i hi ha més demanda de beques, i sí.
S'han concedit?
Sí, sí, sí.
Bueno, encara.
Sí.
Llavors, a nivell de claustre, se n'ha parlat de la situació aquesta, no sé, fent una mica d'anàlisi, no? Perquè, bueno... Això el que anirà a comportar, potser aquí no ha afectat tant, però doncs en centres més grans segurament que serà un desastre, no? I llavors, això no pot ser una política de desprestigiar l'escola pública per enfortir l'escola privada? No sé, s'ha analitzat una mica la situació aquesta a nivell de claustres?
No, no, no sé, claustre no. Ja tots som conscients de la situació com estem, però de dir a fons, de dir si és un desprestigi, fer anàlisis d'aquests així, no. No, ja han tingut prou feina per organitzar-nos. Ja ens hem trencat prou el cap, sí. Perquè feu quadre tot, que tots els mestres puguin anar a totes les escoles i complir el mínim que marca el curiós, ha sigut com fer un trencaclos, que és molt difícil, és a dir que... tinc molt mal de cap en tot això. Per això tots som conscients de la situació tal com estem, però ja està. D'això.
Nosaltres hem fet aquestes comunicacions als pares, les reunions sobre aquesta precarietat, però bueno, ahir llegia el Joan Domènech que feia una comparació entre la sanitat i l'educació, les retallades que hi ha hagut. I com serà, és tan evident les retallades en sanitat i el ràpid que es veu el resultat d'això i que l'educació no ho veurem, ho veurem d'aquí 10 anys. Tots sabem que qualsevol canvi educatiu tarda temps en aparèixer. Llavors, encara que en siguem conscients i que ho reivindiquem i en parlem, realment el que està passant no, això, no veurem el desgavell que ha pogut ser fins d'aquí uns quants anys.
Doncs aquests últims anys ja n'hi ha hagut una mica de desgavell també,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ja es va desgavellant una miqueta, jo crec, sí, sí. Tot, eh? Mm-hmm. O sigui que s'acabarà cinc anys de desgavellar, tal com està. Vull dir.
En el cas dels alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge, hi ha algun tipus de repercussió degut a la disminució de les substitucions o d'algun especialista? O sigui, o dificultats d'aprenentatge o que tenen menys recursos, perquè per exemple una cosa ja l'has contestat tu, no? Perquè els que tenen més recursos per al menjador doncs tenen, sembla ser que les beques arriben, no? Però en general algun altre factor concret, per exemple amb els nens de dificultat menys atesos o...
d'aprenentatge, el que fèiem nosaltres a l'institut era que totes les cues horàries que els professors els hi quedaven doncs les gastàvem amb hores d'atencions individualitzades, per exemple, no? O desdoblaments, o treure nens de l'aula per reforçar determinades coses. Clar, aquest any han ajustat tant les hores que de cues horàries n'han quedat potser 4 o 5 hores que han quedat. Aquestes 4 o 5 hores, en aquest moment, doncs la Comissió d'Atenció a la Diversitat va distribuir segons les demandes dels equips docents i ja s'han gastat, vull dir, no n'hi ha més, no hi ha més hores per poder fer atencions individualitzades. Això en quant, diguem-ne, a qüestions acadèmiques, a qüestions econòmiques, bueno, penso que...
A part del que heu dit ja, no?, de la matrícula i del menjador, no... Hi ha hagut més?
O? Bueno, les qüestions econòmiques, per exemple, nosaltres a l'institut des de fa ja 2 o 3 cursos tenim engegat el tema aquest de la reutilització dels llibres, que penso que això ha anat molt bé i que hi ha molts alumnes que gràcies a això poden tenir els llibres.
Clar.
I bueno, si veiem que pues, tot i així encara n'hi ha alguns que no en tenen algun, doncs sempre bueno, pues, del departament a deixem o...
El ser un centre petit sempre intentes és com més el contacte és més directe,
sí, és més familiar, no? Sí. Fa 2 dies una cosa molt, molt concreta, no? Fa 2 dies doncs, hi havia un alumne o dos que no podien fer educació física perquè no portaven bambes, no tenien bambes i vull dir, des de serveis socials us van dir que no ens hi demaneu perquè no les poden comprar. Doncs, bueno, les bambes van aparèixer, no? Vull dir, algú d'en altres, d'algun professor, de quin número gasta, va portar les bambes. Això segurament que en un centre a nivell de Reus o de no sé on, això queda totalment diluït, no? Però doncs clar, al ser el centre petit és molt més fàcil de reconduir tot això.
Sí, jo ara me n'adono que no he mencionat en el moment d'explicar les retallades de l'escola que hi havia una dotació al departament per fer la reutilització de llibres que l'escola Antoni Vilanova feia des d'uns anys i que això s'ha acabat també, aquests diners que rebia l'escola per fer aquest programa de reutilitzar els llibres i que ho continuarem fent però sabent que no tindrem aquest fons de diners. No?
Sí. Nosaltres el tenim concedit però no ha arribat. O sigui, els diners...
Vosaltres no el teniu ni concedit.
No, però això tingut... és de l'any passat.
Sí, és del curs passat, ho teníem demanat, ens l'havien concedit, els llibres, l'AMPA va fer la despesa per comprar els llibres, però els diners, diguem-ne, que els ha avançat, perquè en principi diuen que arribaran, però clar, no han arribat.
Bueno, esperem doncs que arribi tot i se solucioni. Bé, nosaltres se'ns ha exhaurit també el temps i us donem les gràcies per haver donat tota aquesta informació i donar-nos a conèixer una mica més la realitat dels vostres centres, malgrat això, no? Les retallades, doncs, tothom hi ha posat de la seva part i les coses es van solucionant, però, com dèiem abans, també hem de ser conscients que hi ha coses que per molt bona voluntat que hi posem, doncs, a vegades no es poden solucionar. I llavors també és bo que la societat en general, encara que no tinguin alumnes que vagin als centres, també sàpiguen com està, perquè, com dèiem abans, no? Ja que l'educació és el futur de la nostra societat, val la pena que tots ens hi mirem una miqueta i hi posem de la nostra part. Nosaltres acabem aquí el programa de l'Art d'Educar i donem pas a l'informatiu amb l'Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Rosa Gairal, Isabel Gaià, l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.